dia.
Quina valoració fa dels pressupostos en l'àmbit de Foment?
Bé, doncs que de nou tornen a ser uns pressupostos absolutament condicionats i marcats per unes prioritats que no són les nostres. Nosaltres estem convençuts que havíem de fer una estirada forta per resoldre definitivament dèficits que s'havien cronificat amb el pas dels anys, i lamentablement doncs això no ho agafem amb la determinació que caldria.
Una vegada més, en les xifres globals, l'AVE, l'alta velocitat, torna a endur-se la part més grossa del pastís.
Efectivament. Aquesta és la gran discrepància de fons. L'Estat continua entossudit en extendre una xarxa d'alta velocitat, que sense cap mena de dubte en alguns casos està justificada i és molt positiva, però que en d'altres no en té cap de sentit. I que en aquest sentit s'inverteixin 4.000 milions d'euros en extensió de xarxa d'AVE i en prou feines uns 300 amb el sistema de rodalies, doncs confirma que les prioritats estan desenfocades.
Sí, perquè li volia preguntar per això. N'hi ha prou amb aquests 200-300 milions d'euros que s'anuncien per rodalies?
No, és evident que no, que hi ha massa anys acumulats i cronificats sense les inversions necessàries, que les incidències són contínues, que tenim 400.000 usuaris diaris que ho pateixen, no? I en aquest sentit, en aquesta legislatura, ens hem trobat a l'hora d'identificar quins eren els grans problemes que calia abordar, però totes les solucions que s'apunten en el pressupost, que és cert doncs, que efectivament ens els recullen, però els adoten tan insuficientment doncs, que fan que els problemes quedin cronificats.
Estan garantides obres importants pel creixement econòmic del país, com ara els accessos ferroviaris amb ample de via europea al port de Barcelona?
Miri, fixi's que sí, això ja serveix també per fer el balanç del punt on hem arribat. Així com els accessos viaris s'estan doncs, duent a terme i tenen la dotació pressupostària suficient, és evident que els accessos ferroviaris del port no s'hauran resolt en aquesta legislatura. I així ho confirmen també els pressupostos d'enguany, on en el fons, més enllà del joc comptable que es puguin fer en els pressupostos, la realitat objectiva és que acabarem la legislatura sense haver resolt els accessos ferroviaris del port i que hauran de ser els nous equips en la propera legislatura qui tornin a buscar una solució.
I tres quarts del mateix pel corredor mediterrani. S'anuncien inversions al País Valencià, a Múrcia, a Catalunya, però em fa l'efecte que no n'hi ha prou.
Sí, fixi's que amb el tema del corredor es dona la paradoxa que la connexió amb l'ample internacional, que ha de venir des de la frontera, que arriba fins a Barcelona, doncs queda pendent de resoldre's entre Barcelona i Vilaseca, no? O entre Castellbisbal i Vilaseca. Aquest serà un coll d'ampolla que, a més, no té ni rastre de solució definitiva. En canvi, doncs, efectivament, doncs, es contempla doncs, jugar fort i estirar el dur l'ample internacional entre Múrcia i Almeria, no? I es deixa sense solució, en canvi, el tram entre Castelló i Vandellòs. És a dir, exemples que confirmen que això del govern de l'Estat, i en concret el Ministeri de Foment, és un gran transatlàntic, no?, que té unes inèrcies de fons i que, malgrat que hi hagi hagut equips ministerials que ho hagin percebut, se n'hagin adonat, ho hagin reconegut i hagin intentat reconduir-ho, la inèrcia d'aquest gran vaixell de Fomento és tan gran que no hi ha maneres de posar-lo en el camí de les inversions que realment tindrien conseqüències positives per l'economia i la societat.
Ens hem fixat molt en el tren fins ara, però en carreteres, vaja, ja hem sentit alcaldes del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que critiquen que queden fora dels pressupostos l'ampliació de l'A7 i les variants de la N420.
Sí, com senzillament es dota la redacció del projecte entre les Borges Blanques i Lleida i per tant es deixa pendent de solució aquest drama que tenim des del punt de vista de l'aprofitament molt millor de l'AP2 i de l'optimització de la carretera nacional per reduir-ne els sinistres. Es dota mínimament la duplicació de la carretera nacional 2, que ara en aquests moments havíem, en tota la legislatura haurem desdoblat 8 quilòmetres de carretera, 8 quilòmetres. Ara es torna a fer una petita dotació per efectivament mantenir les obres que estan en aquests moments en curs, però, aquí el que nosaltres hauríem volgut dir, escoltin, aquí hem identificat que aquest és un tema greu, que aquest és un tema necessari, doncs, home, vostès no poden preveure una anualitat de 3,3 milions pel tram Maçanet-Sils, perquè això vol dir que les obres es van demorant, no? I això és molt irritant per la ciutadania en general.
I tot això estem criticant els números dels pressupostos, perquè després, a finals d'any, haurem de veure quan s'ha executat realment d'aquestes partides, no?
Sí, bé, però en principi, des de la presumpció de bondat, doncs, les coses es van fent quan s'aproven els seus pressupostos. Altra cosa és que tenim un país molt dens, amb una dificultat molt gran de fer passar les infraestructures, amb una ciutadania molt compromesa, molt conscient de l'equilibri fràgil que té la preservació del territori i el desplegament d'infraestructures, i en països doncs, molt densos, des del punt de vista d'activitats, doncs sempre costa passar infraestructures. Però el problema és, sobretot, pressupostari. A més, no perdem de vista que el marc de relació va quedar fixat i aprovat per llei a l'Estatut d'Autonomia del 2007. I això, doncs, evidentment, no és ni un punt de referència. Tant que els hi agrada recordar que s'ha de complir la llei, que s'ha de ser lleial amb la llei, doncs és evident que a l'hora d'aplicar-s'ho doncs l'Estat en fa una interpretació molt sui generis.
Deixem preguntar-li per el diputat del Partit Socialista de Catalunya, del PSC, Joan Rangel, que va ser el primer a valorar els pressupostos, va acusar en part la Generalitat perquè diu que no s'ha preocupat de reivindicar el que li correspon a Catalunya.
Bé, aquesta també és una interpretació segurament una mica excèntrica, perquè deu costar a Catalunya trobar algun ciutadà que pensi així. De totes maneres, evidentment, doncs, en una societat plural tothom pot fer les interpretacions que vulguin, no? Jo només insistiria en que si vostè analitza amb rigor els pressupostos de l'Estat per l'any que ve, els grans temes que el govern de Catalunya vam identificar com a estratègics, rodalies, duplicacions de la Nacional 2, duplicacions o actuacions a l'A27 a Tarragona, el tram de la B40 Olesa a Viladecavalls, en fi, totes les infraestructures de corredor mediterrani, d'accessos a ports, etc., estan contemplades. El seu gran drama és que estan absolutament infradotades i que, en conseqüència, no hi ha maneres que això es resolgui definitivament en el curt termini. Aquesta és una mica la situació, jo crec que molt objectiva i objectivable.
Doncs aquest és el resum que em fa el conseller Vila dels números que hem anat coneixent. L'emplacem un altre dia a estar aquí a l'estudi per tal de poder-ne allò analitzar més en detall i més àmpliament. Deixi'm preguntar-li per un altre tema que li correspon, no té a veure amb els pressupostos, però l'altre dia vam assistir a una reunió de l'alcaldessa de Barcelona de Colau amb el president Artur Mas i va sortir una mena de compromís per tal de tirar endavant la unió dels tramvies a Barcelona a través de la Diagonal. Què li sembla?
Bé, a mi em sembla, per la informació que jo en tinc, precisa, que l'acord és que, efectivament, cal donar una solució de continuïtat a la mobilitat del transport públic entre el que ara és el tram Baix i el tram Besòs. Altra cosa és que la ubicació física i el mode de transport concret que ho acabi resolguent sigui un o sigui un altre. Aquest és un tram estrictament municipal i, per tant, la ciutat de Barcelona ha de discutir, jo crec, serenament quina és la millor solució. Jo només vull fer notar, fins i tot en la meva condició d'exalcalde, que deu costar explicar a la ciutadania que s'acabin d'acabar unes obres, com fa poc que s'han estrenat i que s'han, a més, valorat molt positivament pel conjunt dels ciutadans, de la Diagonal, unes obres de reforma magnífiques, que converteixen la Diagonal en un eix absolutament estratègic i importantíssim per al conjunt de la ciutat, i que apenes els hem estrenat ja hi hagi qui es plantegi que les vol aixecar i començar a revisar. Jo crec que això, des del sentit comú, és un argument que s'ha de tenir present, que tothom s'hauria de serenar una mica més, perquè en definitiva juguem amb els diners i amb els impostos dels ciutadans, no? I si cada canvi de govern doncs algú vol deixar el seu propi segell i anar comprometent els pressupostos de tots, jo crec que això, doncs, finalment és discutible.
Per tant, interpreto de la seva resposta que no vam interpretar bé el missatge que va sortir d'aquella reunió, perquè fins i tot hi va haver una nota del grup municipal de Convergència i Unió, perquè històricament l'alcalde Trias s'havia negat a la unió dels dos trams del tramvia. No hi va haver un compromís per tal de tirar endavant aquesta unió?
Jo no hi era a la reunió. El president ha explicat amb molta precisió, el president Mas, que l'únic compromís explícit és que ens hem de conjurar tots, totes les administracions competents, en culminar la connectivitat entre el que és el tram Baix i el tram Besòs. Com fer-ho i per on fer-ho és una decisió, finalment, de la ciutat de Barcelona. I l'autoritat del transport metropolità, l'únic que advertirem és que, sota cap circumstància, seria sensat que subvencionem bitlletatge que sigui redundant. És a dir, ningú no entendria que ara poséssim el tramvia que connecti tota la línia, tota la Diagonal, i que, a més, mantinguéssim el mateix servei de transports metropolitans de Barcelona. Ningú no ho entendria, això. Per tant, la ciutat ha de triar, ha de veure com organitza la seva mobilitat, el govern li demana que ho faci atenent un criteri de sostenibilitat i econòmica i ambiental, i, per tant, si decideix que la solució és el tramvia, el govern de la ciutat sap, ho expliqui o no ho expliqui, que haurà d'eliminar serveis des del punt de vista de transport públic vinculat a l'autobús. Aquesta és una decisió política, estratègica, que la ciutat de Barcelona ha de fer, que nosaltres respectarem, perquè només subvencionarem un dels modes que atengui la mobilitat en aquest tram.
Molt bé, queda clar. Senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns i bon dia.